Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya viu avui una nova diada de Sant Jordi, una de les celebracions més emblemàtiques del país. Complirà un any més els principals carrers i places de viles i ciutats de llibres i roses. Per saber com ha arrencat aquesta jornada, anem ara fins a Tàrrega, on hi tenim a la nostra companya, la Mariona Fígols. Mariona, quin és l'ambient? Bon dia.
Bon dia, doncs mira, Tàrrega ha tornat a omplir-se als carrers amb les tradicionals paradetes de llibres i roses per celebrar la Diada de Sant Jordi. Enguany la ciutat compta amb 45 parades repartides pel centre de la ciutat. I des de primera hora centenars de targarins i targarines s'han anat omplint, passejant, fullejant novetats editorials i comprant roses per regalar. L'ambient també ve marcat pel bon temps, fa molt sol i ha favorit una gran afluència de públic amb la participació d'entitats, escoles, floristeries i llibreries locals.
Gràcies, Mariona. Bona diada.
Igualment.
I és que a més d'un dia de celebració representa també un termòmetre pel sector llibreter català. Concretament, la campanya de Sant Jordi suposa prop del 20% de totes les vendes anuals. L'any passat va ser un any de rècord i enguany els llibreters podrien tornar a repetir si pot ser superar aquells 2 milions de llibres venuts. Maria Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
Si mirem les dades del que ha passat a les últimes setmanes, que prèvies a Sant Jordi sempre s'anima molt, molta gent ja busca els llibres i augmenten les vendes, o el que ha passat l'últim any, que el sector ha tornat a créixer a Catalunya, doncs les perspectives són molt bones. A més, el temps acompanya, per tant, segur que anirà molt bé. Però l'important és 75.000 llibres diferents que es venen en 12 hores.
I també en aquest sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha referit a la inclusió que suposa aquesta festa en qüestions com el procés de regularització de migrants. Ho ha dit en la declaració institucional aquest matí en motiu de la diada.
La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que Catalunya està en marxa i determinada. Ha deixat enrere el temps de la paràlisi i de la indecisió. Catalunya ha deixat enrere el temps de la divisió i de la confrontació. Catalunya viu avui el temps de les solucions per transformar el país. El català ens necessita a tots i a totes. Necessita optimisme i confiança. Estem invertint més que mai en la promoció i el foment del català.
També ha defensat la feina del govern en qüestions com ara la defensa del català, l'impuls de les infraestructures i també les polítiques d'habitatge. Situació complicada a les carreteres. Un accident a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. A banda, també cues importants a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda i també a l'altura de Gelida per obres. A les vies d'accés a Barcelona destaquen retencions a les rondes, a la B-10 i la B-20, així com també a la C-58 des de Sabadell.
Notícies en xarxa.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Llibres, roses i molta ràdio. Aquí comença el programa especial de Sant Jordi de Ràdio L'Escala. Amb Sergi Corral i Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al programa especial de Sant Jordi. Us saludem des d'aquí baix, a tocar de mar, entre la platja i la riba, vivint el Sant Jordi des del carrer i portant la ràdio al carrer. Tenim per endavant 2 hores de programa especial, des d'ara fins al punt de la una, en què tindrem entrevistes amb autors escalencs i escalenques. Sortirem a copsar l'ambient de Sant Jordi per les parades. Tindrem col·laboradors de la ràdio, de la xarxa i escalenques que ens recomanaran un munt de llibres. Les nostres companyes més cinèfiles i serialitzades ens parlaran d'adaptacions de llibres a la petita i gran pantalla i, a més, tot plegat ho farem amanit amb la millor música.
Sí, Ona, un plaer estar aquí baix a la platja en aquest directe de Sant Jordi amb llibres, roses i una diada que de moment està aguantant. 2 hores per programa que seran possibles gràcies al parell de servidors de vostès que estan parlant des d'aquí baix. Mm-hmm. Algú s'estrena en directe, m'ha comentat.
Sí, és el meu primer directe de ràdio fora de la ràdio.
Però també gràcies al control tècnic de Joan Brugués i al muntatge tècnic de tot aquest equip que tenim aquí baix per part d'en Miquel Pagès. I clar, no podria ser d'altra manera que també estem acompanyats, com dèiem, d'un dia esplèndid, potser amb menys caloreta que els dies passats, però també ho agraïm, perquè aquí baix amb molta calor es faria una mica complicat. Ara mateix tenim 16,6 graus aquí baix, un mar que bé, s'ha complicat una miqueta aquesta matinada. Ha entrat una miqueta de tràgol de llevant de metre a metre i mig d'alçada. No ens mullem, però estem en sec. Si haguéssim estat una mica més avançat a la riba, allà als Norais, allà sí que ens haguéssim esquitxat una miqueta, però ja ho havíem previst, això. I res, un dia espectacular per gaudir d'aquest Sant Jordi. I va, abans que us avanceu, ja us dic jo que aquesta bonança durarà una bona colla de dies més. O sigui, amb el solet, algun llibre del que haguem comprat avui el podrem llegir a la platgeta, Ona.
Home, això seria fantàstic, eh? I, de fet, sort que avui fa bon temps, eh? Perquè no sé si te'n recordes, Sergi, que el Dia Mundial de la Ràdio, que l'havíem de fer des del carrer, el vam haver d'acabar fent dins de l'estudi.
Sí, això de fer directes aquest any fora s'ha convertit una mica en un esport de risc, o ràdio de risc.
Sí, 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 està sent complicat. Però som-hi, que ja ho tenim tot preparat, tenim una agenda molt apretada i tan sols dues hores de programa, així que comencem.
Viu amb nosaltres el Sant Jordi des de Ràdio L'Escala.
I ara que ja tenim els primers convidats aquí al set de Ràdio L'Escala, a la Riba, per estrenar les entrevistes ho farem amb l'Anna Rispau, en Carles Duarte i en Santi Leonard, tres persones que aquest any han publicat dos volums, un de poesia i un de memòries fotogràfiques. Són dos llibres totalment diferents, però tenen molta identitat.
Doncs sí, Ona, mira, l'Anna Rispau, metgessa i poeta, i en Carles Duarte, poeta i lingüista, s'han acompanyat del pintor Antoni Orbàs per configurar el poemari El passat es d'estrena. I per altra part, en Santi Leonard ha escrit el llibre de memòries sobre el seu pare, el fotògraf Jacques Leonard, titulat Memòria gitana, les quatre ferradures en l'aire. Per començar, Santi, Anna, Carles, des de Línia Telefònica, sigueu molt benvinguts aquí a Ràdio L'Escala.
Moltes gràcies i molt bona diada.
A veure, què és això de publicar un llibre, no? Perquè un cop, suposo que és una feinada molt llarga, de molt de temps treballant, i ara que el teniu en paper, una mica, què sentiu quan veieu el vostre llibre en paper?
El que sentim, per mi suposa un somni immens fet realitat. Sento un agraïment profund a en Carles, a l'Antonio, perquè ha fet una magnífica col·lecció de pintures per el llibre, a l'Òscar, també el nostre editor, que ha fet un acuradíssim treball, i a vosaltres, que li heu fet ressò, i clar, et sents molt satisfeta, molt, molt colpida.
Mm-hmm. Santi, una mica.
Pues mira, jo supercontent, perquè aquest llibre ho va fer el meu pare als anys 80, tenia que sortir amb una edició francesa a una editorial que encara existeix, que es diu Editorial Plon, que és una de les més importants de França. Va signar el contracte, li van avançar calés, i just un mes abans de sortir al carrer van canviar el director de l'editorial i el nou director no va voler publicar.
Per tant, tota una peripècia, eh?
Poder pues, compte que aquest llibre porta des dels anys 80 guardat aquí a casa. I va ser a través de la Lourdes, la Mariona, Enrica, l'Ajuntament, per suposat, que m'han fet, perquè el llibre són quasi 600 pàgines, hem fet un resum pues, de la vida del poble gità, que és el que va fer el meu pare, d'on venen, els oficis, i ahí està resumit. I molt content, clar, i content el meu pare, que segur que des de dalt ha vist que ha sortit el seu llibre.
I tant, segur que sí. I Carles, què suposa per tu també veure el teu llibre publicat?
Home, una gran alegria, perquè és un llibre que està, diguem-ne, creat i concebut, en el meu cas molt clarament, diguem-ne, per reflectir el vincle amb l'Escala, amb la gent de l'Escala, amb el món dels pescadors, amb el món de la platja, amb el món de la que ens estimem tant, no? I que ens defineix i que ens conforma, no? I per tant, diguem-ne, són poemes breus amb aquest diàleg amb l'Anna, que és una excel·lent poeta i bona amiga des de fa molts anys, amb l'Antoni Orbàs. Per tant, és un diàleg que té com a rerefons l'Escala i, per tant, sempre és una gran alegria tenir l'oportunitat de reflectir-ho en un llibre.
Santi, ho deies, fins ara havíem pogut veure la memòria del teu pare A través de les exposicions, a través de, de les fotografies, no?
Sí.
Una recent estrenada a Madrid, que ens parlaves, que ens parlaves abans, no? Que amb molt bona acollida i en un lloc també molt, molt interessant, molt, molt madrileny, molt real. Què significa per vosaltres que, a part de totes aquestes exposicions, quedi a través d'aquest llibre el record de ton pare?
Jo les exposicions sempre content perquè mostro el treball del meu pare, però el llibre va ser no una frustració, però sí, perquè ja t'he dit que estava per editar i el no haver sortit al carrer, pues ara que hagi sortit, ja t'he dit, com que siguin 300 i pico de pàgines, per mi és una alegria immensa, immensa. Les exposicions, ja t'he dit, anem fent per tot arreu, mica en mica, cada dia es coneix més el nom del meu pare i jo supercontent, i mira, mentre pugui i aguanti, pues jo treballant per això.
Clar, perquè Santi, el teu pare va tenir una vida molt interessant, no? Una vida plena, bueno, primer com a cineasta, després treballant amb alguns dels principals diaris d'Espanya com a fotògraf. Deus una mica com ha estat el procés d'escriure aquest llibre, d'anar recopilant tota aquesta informació sobre el teu pare. Has descobert, per exemple, alguna cosa que no sabies d'ell?
Sí, perquè, bueno, jo vaig plegar del col·le als 15, perquè no era bon estudiant, i als 15 vaig estar ajudant del meu pare fins als 15 anys amb ell, fins que se va posar malalt. I llavors va ser quan vaig vindre aquí a viure a l'Escala. Tot aquest temps treballant amb ell, llavors tu, ha sigut una bogeria. I totes les feines, perquè ell se guanyava la vida fent foto publicitària. Ha treballat per totes les empreses, que sigui xampan, mobles, tot era foto publicitària. Amb això menjaven a casa, amb la foto publicitària. I després, al cap de setmanes i així, pues, sortien, anaven a veure la família, que vivien encara en barraques a Montjuïc, anava al Somorrostro, que també tenia família, que feien un casament, cridaven al meu pare, feia les fotos d'aquell casament, bateixos, i el deixaven, bueno, estava introduït com si fos un del nostre. O sigui que la diferència de les fotos del meu pare amb el resta és que la gent no està posant. Saps què t'ho vull dir? Són tot agafades com si no haguessin ningú fent fotos.
Són molt reals, no?, en aquest sentit. Reflexen totalment la vida quotidiana.
Sí.
I abans has dit, la teva vinculació amb l'Escala, no? Et vens a viure aquí a l'Escala i ara totes aquestes fotografies, o gran part de les fotografies, romanen a l'arxiu històric de l'Escala. O sigui, això és un seguro de vida, tant per les fotos com per la difusió, no?
Sí, vindre aquí a l'Escala, ja t'he dit, fa, bueno, que tenia, sí, 30 anys. Vaig vindre per jugar a futbol i ja me vaig quedar aquí. I ara que tot el que és l'arxiu fotogràfic, que són 20.000 negatius, estaven a l'arxiu fotogràfic de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. Però jo estant aquí, que vam fer l'arxiu aquí al Folí, acostat a 50 metres de casa, i tindre-ho al costat de casa, i supercontent de portar-ho a portar algú també al poble, de passar l'arxiu de Barcelona i portar-lo aquí. Que vaig tindre lius a Barcelona per treure-ho, però al final ho vam portar i supercontent que sigui aquí a la Folia.
Com a sisena, però versió foto.
Sí.
Ningú volia perdre aquestes fotos, no?
Sí, se van emprenyar molt. L'Ajuntament de Barcelona, clar. Menys mal que tenien contracte i podia treure-los, perquè si no l'havia pogut portar.
El cas és que ara les tenim aquí a l'Escala, que queda tot superben custodiat, perquè al final tenen una importància molt gran, no?, per tota aquesta memòria col·lectiva que ens aporten aquestes fotografies. I de fet també de memòria i de passat va el llibre El passat es desprena, de l'Anna Rispau i en Carles Duarte, que, o sigui, vosaltres traslladeu una mica aquest passat i aquesta memòria a través d'uns poemes que són com unes imatges, no? Tenen aquest vincle també amb la fotografia. Com ho feu per capturar tot això amb les paraules, una imatge en paraules?
Sí, a veure, mirant amb molta precisió, confiant també en el silenci, deixant que els versos respirin. Hem fet servir haikus i tanques, que són aquests poemes greus japonesos, i els haikus és, com deies, és un batec, un instant, una fotografia. La tanca té dos versos més i li dona emoció, pensament o record. Sempre tenim guardat a la mirada i al cor aquest mar, que ens entrellacen en una forta amistat i ens regalen sempre instants màgics de llum i color.
I Carles, igual que Memòria Gitana, el passat es d'estrena també té un vincle molt important amb el territori, no?, i amb el passat. En què us vau inspirar per escriure'l?
Bé, jo em vaig inspirar, evidentment, amb l'experiència de viure a l'Escala, no?, i de tenir molt present tots els escenaris i totes les circumstàncies que defineixen la vida de l'Escala. I per tant, diguem-ne, són poemes que són, com deia ara l'Anna, poemes breus, però tots ells tenen aquesta naturalesa de fer-se com guspires de llum que emergeixen de la memòria del que hem viscut a l'Escala, no?
T'ha quedat molt maco, això, Carles.
Genial.
Dèiem, la poesia sovint és un gènere no tan conegut o mediàtic, que es diu ara, no?, dintre de la literatura. Què creieu que porta la poesia, o què li diríeu als lectors per animar-los a llegir aquest estil?
Jo penso que la poesia és regalar-se un moment de pausa, enmig del soroll, de les presses, de l'estrès. És pintar paraules per poder dir allò que no sabem explicar. I podem capturar una imatge, una emoció, un record que sovint se'ns escaparia. No cal entendre-ho tot. N'hi ha prou en deixar que un vers et toqui, et commogui, i encara que no sàpigues per què. Només cal imaginar i sentir. És també un espai de llibertat, perquè tu pots llegir un, dos, cinc poemes i els pots deixar, els pots rellegir al cap d'un temps i sempre hi trobes coses noves i connectes amb emocions molt profundes.
Mm-hmm. Els poemes una mica tant de tocar, no? Tant
sí.
De moure.
Sí, sí, tant de remoure per dins.
Mm-hmm. No és,
o sigui, com el llevant, que remou les entranyes del mar, doncs els poemes han de fer això.
I Anna, Santi, Carles, com és viure un Sant Jordi des de la banda dels autors?
Bé,
Santi, si vols començar.
Ah, mira. Sí, comenci el Santi, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, és el primer any, perquè ja t'he dit, al sortir fa poc el llibre, pues, també molt, molt il·lusionat, perquè si a través d'aquest llibre logrem que la gent comprengui una mica més els gitanos, d'on venim, tot el trajecte que hem fet per Europa, l'arribada fa 600 anys a Espanya, i que sempre hem estat marginats, això és la veritat, cada vegada menys, menys mal, i si a través d'aquest llibre la gent pot conèixer una mica més de la vida dels gitanos, els seus costums, les seves festes i tot això, pues estarà el meu pare i jo supercontent.
Carles, que volies parlar i no t'hem deixat, com és per tu?
No, en el meu cas, jo he vist que la festa de Sant Jordi, clar, ja fa uns quants anys que vaig publicant llibres, molt en l'àmbit de les escoles, és a dir, faig assignatures de llibre, evidentment, no? Però m'agrada molt viure com són aquests dies de jocs florals, de poesia compartida i creada per mirades, per tendres joves, que expliquen el que senten, no? I per tant, diguem-ne, doncs, hi ha l'estimació pels pares, la pèrdua dels avis, tot això a mi m'agrada molt de viure-ho també, perquè la poesia, com deia l'Anna, serveix per especial expressar les emocions més profundes, també en l'àmbit de l'escola, i per tant a mi m'agrada viure Sant Jordi molt a prop de les escoles i evidentment també, doncs, això, parlant amb les persones que se t'acosten perquè el signes un llibre, no?
I Anna, faltes tu.
Bé, per mi és molt emocionant, intens, i sobretot estic molt agraïda per aquesta estona que ens heu dedicat al nostre llibre i també a parlar de poesia, i per això fa memorable aquesta diada.
Abans de marxar, però, portem molta teoria, entrem a la pràctica. Cadascun? Santi, comencem per tu, després Carles i després Anna. Com deia aquell entrenador, en aquest moment dado, quin llibre esteu llegint?
Jo?
Sí.
Te dic la veritat, de moment no, perquè surto a les 7 del matí de casa i torno a les 8 del vespre i treballo el dissabte, o sigui que arribo a casa que no n'hi ha manera.
Carles.
Jo...
Bé, jo ara la veritat és que tinc una muntanya de llibres que
passem d'un extrem a l'altre,
eh? I treballant. El que tinc a la meva taula és un llibre d'un poeta que es diu Carles Riera, El dia es lleva, la tarda es colga. Però, diguem-ne, jo sóc un devorador de llibres, és a dir, que un rere l'altre, perquè n'hi ha molts que són d'una gran qualitat i que val la pena, en aquest moment tan brillant que té la literatura al nostre país, poder-ne gaudir, no?
Que bé, Carles. Doncs, Anna, quina estàs llegint tu ara?
Jo estic parlant de descobrir les emocions i la poesia. Estic rellegint l'antologia de dues poetes que sempre m'han captivat des de fa molts anys, que són Rosa Leveroni i Quimà Jaume, de Cadaqués, i amb elles convertim en un mateix mar i bé, som molt entrar a l'essència de la poesia, no?, per redescobrir una mica i tornar en aquest instant de parada entre el llibre i un altre llibre o una altra cosa, doncs em deixo així portar per la poesia.
Que bé, i tant reivindiquem la poesia, eh? Avui ho estem fent moltíssim. Doncs Anna Rispau, Carles Duarte, Santé Leonard, moltes gràcies
moltes
per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio L'Escala.
Gràcies
a vosaltres, gràcies a vosaltres. Bona diada.
Bona diada.
Viu amb nosaltres al Sant Jordi des de Ràdio L'Escala.
I ei, Sergi, què et sembla si ara vas apropant-te a les parades a veure una mica quin caliu de Sant Jordi tenim per aquí? Hem fet ja la primera entrevista. Digues, Sergi, que volem saber una mica com s'està vivint el Sant Jordi.
Doncs vaig. Mira, va. Ara m'acabo d'aixecar de la cadira. Aviam, començarem, si us imagineu, la platja de les Barques. Nosaltres estem aquí a la riba, estem a mà dreta. Anirem fent de dreta a esquerra, eh? Anirem a fer aquest recorregut. I el primer que ens sobta, mira, veiem una parada que han posat la gent de no al PlemCat, d'aquesta plataforma per energies renovables, sí, però no pas així. Anem a veure si podem parlar amb ells un momentet. Estem en directe des de Ràdio L'Escala, fent un recorregut per les parades. Dèiem que ara estàvem a la parada de no al PlemCat. Estem, recorda'm el teu nom, sisplau.
Jordi Paloma.
Doncs, Jordi, com és que heu vingut a posar avui la parada de Sant Jordi?
Doncs, bueno, bàsicament per reivindicar una mica tot el que estan intentant fer aquí al Golf de Roses, estan intentant una macroplanta de molins aerogeneradors i un projecte experimental que és el PlemCat, i bueno, una mica per donar visibilitat a què està passant, perquè molta gent encara no ho coneix, i per lluitar contra tota aquesta especulació.
Molt bé.
Perquè ens venen els sectors amb la indústria, amb la universitat, amb el turisme, amb la pesca, això, inclús amb el sentit comú, tu saps que no és compatible amb res, i a més, els estudis científics també ho demostren. I estem aquí per acollir els diners.
Molt bé.
Per les taules.
Doncs moltíssimes gràcies als dos. Vaig movent-me i mira, jo no sé si tinc aquí una col·laboradora de Ràdio L'Escala, una parada del Petit Príncep, jo exactament, jo no sé el que tinc aquí. Hombre, m'he trobat amb la Pítia. Hola, Pítia.
Home, la Pítia, bon dia.
Estàs acompanyant?
Acompanyar una amiga que és la que porta la parada del Petit Príncep.
Molt bé.
Avui no hi ha miracles, nen?
No, però pinta bon Sant Jordi.
Pinta molt bon Sant Jordi,
bon dia esplèndid. Anem, Agnès Macià, ara a parlar del Petit Príncep Cuca.
Hola,
també col·laboradora, benvinguda. Un any més, que hi ha per
sí,
Sant Jordi.
Sí, no fallo. M'encanta. Fer difusió, estar aquí amb tots vosaltres és fantàstic. És un plaer, la veritat que és un plaer.
És un plaer.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta diada.
Això espero, eh?
Vale.
Sant Jordi a tothom.
Exacte. Doncs continuem fent ronda, mira, ens hem parlat, primer hem anat evidentment a la parada d'aquesta reivindicativa, ara hem vist la parada del Petit Príncep i no podíem faltar les parades de les escoles. Estem en ràdio en directe, Ràdio L'Escala fent l'especial Sant Jordi 2026. Veiem molts llibres, veniu? Institut del Padró, oi?
Sí.
Com te dius?
Bàrbara.
Què? Com va Sant Jordi, Bàrbara?
Superbé, amb molt d'espírit.
Amb molt d'espírit?
Sí.
Què teniu a la parada? Que veig que molts llibres.
Tenim llibres de segona mà de l'institut i roses ben vermelles.
Perfecte, molt bé. Doncs que bona diada de Sant Jordi.
Igualment, merci.
Doncs continuem amb més parades. Mira, si m'ho permeteu, aquí n'hi ha una que és molt xula, que hi ha pedretes al drac de Sant Jordi, amb dibuixets molt, molt, molt guapos, i no hi podien faltar tampoc el petit príncep. I estem aquí amb una senyora que, mira, que porta una pedreta a la mà, una pedreta o una pedrota.
Una pedrota.
Una pedrota. Com se diu vostè?
Hola, em dic Blanca. Què tal?
Blanca, com està vivint el Sant Jordi aquí a l'escola?
Genial, magnífic. Genial. Jo sóc d'Arenys, o sigui, d'Arenys de Mar.
O sigui, t'has escapat del Maresme, Lliro i Tropical.
Sí. I m'he escapat aquí. Hi ha un ambient. És que Sant Jordi és màgic. No. On te vagis.
Molt bé.
És màgic.
Doncs que acabis de passar molt bon dia.
Igualment.
I anem fent ronda, va, continuem. Anem per la primera parada. Veiem aquí una parada de llibres bastant, bastant important, que és la parada, aviam, anem a passar a saludar a la llibreria Vitela, que té la parada de llibres muntada aquí a l'escala. Hola, bones. Estem fent ràdio en directe. Estem fent l'especial per Sant Jordi de ràdio, l'escala. Hola, bon dia. Estem fent l'especial en Sant Jordi en directe des de ràdio l'escala.
Sí,
amb quina llibreria, quina parada estem?
Amb la llibreria Vitela.
Amb la llibreria Vitela. Com va aquest Sant Jordi? Com van les vendes?
Molt bé, de moment. Bueno, fa un dia molt maco i ja està, la gent molt animada.
Bones perspectives per el que queda de
sí,
dia.
Sí.
Quin creus... Heu fet apostes, heu fet travesses de quin llibre es vendrà més avui?
Bueno, això ho hauries de parlar amb la Gemma, que és la llibretera de capçalera.
Vale, doncs pues mira...
Ella.
Després parlarem amb la Gemma i després li preguntarem.
Perfecte, si vas a la llibreria, ara estem aquí a la parada, si vas cap a dins la llibreria la trobaràs allà.
Fantàstic, doncs ens apuntem per veure's. Moltes gràcies. Continuem fent volta per Sant Jordi, d'aquí a la platja de les Barques. Ara estem ja, perquè m'entengueu, a la vertical de la Caravel·la, del bar Caravel·la. Continuem en el vertical que revela un personatge que no falla tampoc per Sant Jordi. Carla Román. Hola, Carla.
Hola,
estem fent el directe de Ràdio L'Escala de la Diada de Sant Jordi. Ara acabem de dir que ets un clàssic de Sant Jordi.
Sí, home, ja ho, ara preguntaven abans, crec que ja porto més de 10 anys. Sí.
10 anys?
Sí, perquè vaig començar el 2016, tenim el 26, i ja soc 11, no?
T'has trobat Sant Jordi de tots colors, avui està bé.
Avui, de moment, s'aguanta molt bé, perquè no fa un sol d'aquest que està bé, que està molt bé, i passa un aire molt bo, de res tramuntana, i llavors perfecte.
Tens alguna publicació d'estrena d'aquest any o...?
Aquest any no porto estrena.
I l'última, quina és l'última?
L'última és aquesta del Diable de l'Ampolla.
Sí?
Que és una història, doncs, d'un mariner hawaià que se'n va a San Francisco, que un senyor que té una casa molt...
Sembla que hem perdut la connexió amb en Sergi Corral. De seguida mantindrem el contacte. Ara, de moment, anem a posar-hi una mica de música.
Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors. Que avui, pels carrers de Barcelona, he vist maldestres traficants canviar llibres per roses. Avui fem com si res, en un segon i dos. s'apaga. Rosa, rosa, amor.
I sembla que podem recuperar la connexió amb en Sergi. Sergi, per on ets ara, més o menys? Sergi?
Hola, Ona. Mira, doncs tornem a reparar que ens havia tallat abans amb en Carles Roman, l'il·lustrador, autor de còmics molt basat en el món clàssic i aquí a l'Escala i aquí a Pujas. Carles, se'ns ha tallat abans. Coses de la ràdio. Coses de la ràdio, de les connexions.
Espera, que ho feia molt curtet.
Estàvem dient, primer de tot el que dèiem, com vius tu al Sant Jordi? Portaves un colla d'anys, m'has dit.
Sí, ara abans ho comentàvem. Vaig començar el 2016, per tant ja porto més de 10 anys.
Déu-n'hi-do,
sí,
de tots colors.
No ho pot dir tothom. No, hem passat Sant Jordi de tota mena, que ens tocava un xàfec potent, ocupat de muntana, de tot.
Carles, ens comentaves que aquest any justament no tens estrena, però sí.
Sembla que tornem a perdre en Sergi. A veure, un segon. Sergi, t'hem perdut. Estem intentant recuperar la connexió per fer aquesta entrevista.
Hawaii va sobre un mariner d'allà que se'n va a San Francisco. Allà un home que té una casa impressionant li ven una ampolla que és màgica i que dintre doncs, té un diable i que li pots donar tot el que vulguis mentre sigui teva. Però té unes normes que has de seguir perquè la cosa funcioni. Si no, la cosa és molt complicada.
Doncs moltes gràcies, Carles, i que vagi molt bé aquest Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Ona, si et sembla, vaig tornant cap a la posició dels estudis de Ràdio La Sala aquí a la Riba. Veig també molta gent ja als bars. No, encara no és l'hora del vermut, però la gent ja té cervesetes a sobre la taula. Hi ha gent que encara està esmorzant amb croissants, suposo, perquè com aquesta diada de Sant Jordi és llarguera, la gent s'ho pren una miqueta, amb una miqueta en calma. Gent asseguda també aquí en el banc, on hi havia l'arbre, que ara hi haurà una estàtua de pescador, una escultura de pescadors, i el que dèiem, vaig progressant. Hem fet la primera meitat de la platja.
Perfecte, Sergi, doncs continuem aquí, t'espero en uns moments aquí al nostre set.
Viu amb nosaltres el Sant Jordi des de Ràdio L'Escala.
I per continuar, volem seguir parlant de llibres, però ara no parlarem de novetats editorials, sinó que volem saber què llegeix la gent d'aquí a l'Escala i alguns dels col·laboradors de la ràdio, quins llibres els han mogut o quins ens recomanen. Així que som-hi, aquestes són les seves recomanacions.
Hola, què tal, com anem? Algú segur que encara recorda la meva veu. Sí, vaig sonar una colla de temps als informatius locals de l'Escala. Soc l'Abel Font, i avui per recomanar-vos lectura. Lectura d'àmbit no pas ben bé local, però sí territorial, amb un llibre anomenat Converses de sobretaula al motel. Diàleg sobre l'Empordà i el país d'avui. Aquest és el títol d'unes converses transcrites en paper entre el qui va ser 12 anys alcalde de Figueres, Joan Armenguer, i el periodista, malgrat ser d'origen barceloní, molt arrelat a l'Empordà, Xavier Fabrés. Com una bona sobretaula, com si haguessin passat no sé quantes o no sé quants àpats a la Motel Empordà, conversen sobre aquest territori, sobre l'Empordà. Ho fan pausadament, ho fan cadascú des d'una òptica que es complementa molt bé amb el seu interlocutor, però que deixen un retrat molt detallat dels orígens mítics de l'Empordà, dels moments més gloriosos, però també de tots aquells pecats comesos en la gestió territorial i dels principals problemes de l'actualitat. Absolutament recomanable. Vinga, va, fins ara. Tingueu molt bon Sant Jordi.
Hola, bon dia. Soc la Piti de l'Empordà i si he de recomanar una lectura, doncs us diré d'un llibre que m'ha agradat molt, que he tret de la biblioteca perquè em penso que està descatalogat, que són les memòries en Josep Maria de Sagarra, que són fantàstiques. Vaig anar a veure una obra de teatre que es diu La corona d'espines, en Josep Maria de Sagarra, i el director de l'obra, en Xavier Albertí, ens va mencionar aquesta obra i va dir que estava tan i tan bé. I em vaig interessar. Com que no es pot comprar, me'n vaig anar a la biblioteca i me'l van aconseguir. És una repassada general, cultural, social, antropològica, tot el que vulgueu, de finals del segle XIX i la primera part del segle XX. És fantàstic, eh? Una prosa bellíssima. Us la recomano vivament.
Per al llibre que jo volia recomanar és Una planta sota el mar. Una planta sota el mar és un llibre fet a casa, fet aquí, que parla sobre un prat submarí que tenim aquí a la Bahia de Roses, d'una planta que fa flors justament sota el mar. És de la col·lecció La Guita, i que hem fet amb la Fundació Alive, i parlem justament d'això, d'un cert molt gran, 800 hectàrees, que tenim aquí al davant de la Bahia de Roses i que molt poca gent coneix. Si voleu descobrir el fons marí d'aquí a prop, fet a casa, Una planta sota el mar.
Hola, bon dia, sóc l'Òmnia i la meva recomanació per aquesta diada és el llibre Com els rics saquegen el planeta i com podem impedir-ho. És un còmic per adults de l'editorial Garbuix Books i està escrit per Hervé Kempf i il·lustrat per en Juan Méndez. Aquest llibre és una crítica ferotge a uns estils de vida insostenibles, com els que estem portant, una crítica al capitalisme, que ja ha perdut tot el sentit, i planteja nous estils de vida que ens van veure a vegades com utòpics, però que, per què no, ens podem plantejar. Però, sobretot, el missatge de l'autor és la vostra luxúria, és la nostra crisi. És un missatge que trobareu a la contraportada, que m'ha semblat molt interessant. I res, és un llibre molt planer, fàcil de llegir i que aconsegueix doncs, el que es proposa, que és fer que la població entengui per què estem com estem i què hem de fer per canviar-ho.
Bon dia, sóc en Jean Botí, de Drets de Butxaca, i per aquest Sant Jordi us recomano entusiastament el llibre Anatomia de l'Esperança, d'en Francesc Torralba, un assagista, un filòleg i teòleg del nostre país, que té la capacitat de posar-li lletres als sentiments, una cosa que és francament complexa i on fins i tot no dissecciona aquesta línia entre l'esperança i la batalla constant contra el desànim generalitzat que s'ha imposat a casa nostra, i ens permet veure una escletxa de llum fins i tot quan tot sembla que ha estat perdut. Bon Sant Jordi. Bona diada, Sant Jordi.
Bon dia, sóc la Tani Irte. Us recomano Escribir antes, de Sabina Urraca. Un text fragmentari, gairebé un dietari, on l'autora escriu amb una veu molt honesta sobre la memòria, el cos i les emocions. Recomano aquest llibre sobretot a qui tingui ganes d'escriure, perquè recorda que escriure no és fer-ho perfecte, sinó atrevir-se a dir, a provar i a escoltar-se. És un llibre que connecta amb la part més intuïtiva de la creació i que ens convida a començar a crear. Llavors, si busqueu una lectura inspiradora que és diferent, Escribir antes, de Sabina Urraca, és l'opció que us recomano. Feliç Diada de Sant Jordi.
Bon dia, sóc en Josep Bofill, alcalde de l'Escala, i per aquest 2026, Sant Jordi, us recomanaria dos llibres, per descomptat, doncs, Solitud, de Caterina Albert, Víctor Català. Jo crec que tot escalenc doncs, l'ha de llegir almenys una vegada, d'aquesta història doncs, que ens posiciona ja no territorialment, sinó mundialment, com a referents gràcies a Caterina Albert. I després, un llibre ja de més temàtica meva, que m'agrada molt, és El viejo y el mar, d'Ernest Hemingway, un llibre doncs, que explica la història d'un pescador del Carib que doncs enganxa un peix enorme amb una barca molt petita i es passa hores, hores i hores, dies i dies intentant atrapar-lo. I sobretot el que destaco jo d'aquest llibre és que mostra doncs l'esforç, la resiliència, la resistència davant doncs un objectiu, que en aquest cas és el de pescar un peix, però que es podria aplicar a qualsevol àmbit de la vida.
Viu amb nosaltres al Sant Jordi des de Ràdio L'Escala.
Doncs on dieu, no? Quantes recomanacions, eh? Jo, si un cas, em quedo amb aquest últim, que també l'he llegit, que ens deia en Josep, el del Viejo i el Mar, el del Vell i el Mar.
Mira, veus, jo no l'he llegit, però me l'apunto per uns llibres mediterranis, allò que fem
bé
junts en l'Arran de Mar.
Qui t'hauria dit que avui et sortirien uns deures de secció?
Ah, mira, veus. Sempre està bé, eh? Sempre està bé parlar de llibres.
Molt bé. I, Ona, anem... Sembla que anem amb una cançoneta?
Som-hi, posem una cançoneta.
Mira, aviam si endevineu, després us direm per què hem posat aquesta cançó.
Lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. Aprenderás esto tú.
Doncs va, us proposàvem un joc de que aquesta cançó no parla de roses, no parla de Sant Jordi, però és la cançó del Llibre de la Selva, una de les cançons principals d'aquesta pel·lícula de Disney, en aquest cas, amb el Mowgli, el Patano Balú, no? Un, dos, tres.
I tant. I per què ens has volgut posar una cançó d'una pel·lícula?
Perquè és el Llibre de la Selva i no va de llibres, avui Sant Jordi.
Exacte, però no tota la literatura la trobem als llibres,
ah,
no?
Ah, clar, evidentment que no tota la literatura la trobem als llibres, però sempre ve dels llibres, però gairebé sempre ve dels llibres, la literatura. Avui volem sortir del paper per anar a la petita gran pantalla i parlar una mica d'un xic de les adaptacions literàries, adaptacions de llibres, en sèries i, com diria aquell, pinícules.
Exacte. I per això tenim aquí les dones més cinèfiles i amants de les sèries de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, que són la Maria Negra i la Lali Giné. Benvingudes.
Hola, què tal?
Bon dia.
Bon dia a tothom.
A veure, per començar, creieu que s'estan fent bones adaptacions dels llibres a les pantalles? Què en penseu?
Bueno, hi ha de tot, ui, no? Com en la Vinya del Senyor, hi ha de tot. Hi ha coses que estan més ben fetes i hi ha altres que no.
Totalment d'acord amb el que diu la Lali. Exactament així.
Vull dir, hi ha una mica, en aquests moments hi ha una mica de tot.
A veure, ens podríeu posar algun exemple d'una pel·lícula que sigui una superbona adaptació? Que diguis, ole, ho han fet superbé.
Bueno, clàssics, El Senyor dels Anells, Harry Potter, com a pel·lícula. A nivell de sèrie,
jo,
Outlander, està molt ben adaptada. Aquest final de temporada, no. Però tot el que són temporada 1, 2 i 3, bé.
I aquí passa una cosa també, no? que al final els lectors de llibres i els espectadors de sèries són dos públics diferents, mm-hmm. i són dos mitjans diferents. Llavors tu pots adaptar una sèrie, o sigui, adaptar un llibre o un còmic, perquè al final també és lectura, i sí, sí. Hi ha moltes pel·lícules, tot el rotllo Marvel està adaptat en còmic. Però clar, has de tenir en compte que el teu mitjà, que és la sèrie, o que és la pel·lícula, és un mitjà audiovisual. Uh-huh. I no té res a veure amb el que ofereix un llibre, no? En el llibre tu t'imagines unes coses, tu et construeixes un personatge, bueno, l'escriptor et descriu el personatge o et fa el que sigui, descriu unes trames o el que sigui, que potser en la pantalla no funcionen, uh-huh. o no poden funcionar.
O per temps, bàsicament, també.
Per temps.
Clar. Que el temps premia una pel·lícula, un llibre de 500 pàgines... han de començar a treure moltes coses clar, perquè no funcioni pots... en pel·lícula. Clar.
Però ara, havíem vist en pel·lícules, n'havíem vist bastantes, no? Crec que ara les adaptacions de sèries, evidentment que les sèries estan guanyant més terreny, no? En tots els àmbits, Lali,
sí,
i en adaptacions quasi que també.
Més que les en pel·lícules se'n continuen fent, l'altra cosa és si la qualitat o no continua sent la que ha de ser, no? Però se'n continuen fent i es continuen estrenant als cinemes i tal, però clar, evidentment la presència de les plataformes s'ho ha menjat tot i ho han acabat entenent a Hollywood. I per això hi ha cada vegada més actors que participen en programes de televisió o el que sigui. I tu em deies, de les sèries d'adaptacions de llibres o això, jo no et sabria dir un tant percent, però de les estrenes noves...
Molt alt,
Més del 50, sí, sí. Segur, no m'equivocaria, 60
parteixen
probablement
de
parteixen de llibres.
I
si ja contem còmics...
Ah, sí, bé,
si ja contem còmics, és espectacular.
Sí. Però hi ha moltes pel·lícules i sèries que dius, ah, pues sí, jo quan fas el guió i així dius, ah, pues ve d'un llibre, ah, pues aquest també ve d'un llibre, que ni ho saps. Òbviament, grans sagues sí que dius, vale, això és una adaptació.
Clar,
però quan són llibres puntuals de novel·les...
Sí, sí, sempre pensem, quan pensem en adaptacions de llibres, pensem en això, en El Senyor dels Anells, el Harry Potter, aquestes grans sagues, no?, que més enllà de la pel·lícula la gent coneix els autors.
Home, i tant, sí, sí, sí.
Però és que hi ha moltíssimes adaptacions d'obres literàries que la gent no té ni idea de qui les va escriure. I aquest és el paper màgic també del món audiovisual, de pel·lícules i de sèries, no?, que al final fa que aquests autors...
tornen a sortir a la llum, perquè
ara
hi ha alguns que ningú els coneix.
Va, una confessió. Éreu de les que quan anaven a una lectura en el col·le us anàveu a veure si havia sortit la pel·lícula?
No, en aquell moment no.
Jo crec que en aquell moment no, perquè no hi havia
éreu bones nenes.
No hi havia tanta oferta com ara.
Sí, que no te pensis, això. Ja, o sigui, realment a la història del cinema sempre hi ha hagut, perquè... un William Shakespeare, quantes vegades s'ha adaptat?
Sí, totalment.
El que passa que ara és que està
tots,
com
tots
més visibilitzat, les plataformes ho han visibilitzat més, i també s'alimenten molt més dels llibres. Però realment hi ha hagut sempre.
Si anem a mirar el volum d'estrenes que fan al llarg de l'any, la imaginació és infinita, però també hi ha un moment que sembla que s'esgoti, no? Llavors, o anem a buscar carnassa, allò, per poder fer projectes, o...
Sí, llavors també...
Sobretot Netflix, no?, que no para.
Les plataformes han de jugar amb un as sota la màniga. Llavors, adaptar una sèrie que parteix d'un llibre que ja té un grup de fans...
És èxit assegurat, no?, una mica.
O pràcticament. Jo me'n recordo, per exemple, quan va sortir Crepúsculo. Jo no tenia ni idea de lo que era Crepúsculo. O sigui, jo vaig anar al Festival de Sitges i hi havia una cua impressionant.
Legions de fans.
És aquella dels vampiros guapos, no?
Sí.
Sí. Uns vampiros i homes llops guapos.
Uns crits. I li vaig preguntar, clar, què passa? I diu, no, és que s'estrena el teaser, que el teaser és 20 segons, 30 segons.
No arribes ni a ser el tràiler, eh?
De Crepúsculo. Vaig anar a buscar
què era. Això què és, no?
És un llibre de vampirs, tal i qual, vale. clar, com vaig veure el teaser, dic, ah, bueno, són vampirs juvenils i això. Bueno,
sí, i llavors... Vampiros adolescentes, o que ho pretenen ser, clar.
On va arribar la saga, no? Exacte.
Sí, sí, va ser tot un èxit, però perquè ja havia sigut, no?, un èxit, però, clar, amb els llibres.
Ja la gent s'ho esperava. Mm-hmm. Parlem així, 50 sombres de Grey?
També.
És el mateix. El boom que hi va haver del xup-xup de la gent que es va llegir els llibres per anar al cinema, que, bueno, hi va haver un bombazo...
Jo crec que, en definitiva, que retroalimenten els dos mitjans. Tant el llibre com l'audiovisual, sigui pel·lícula o sigui sèrie, retroalimenten, no? Perquè és veritat el que tu dius, ja parteix, una adaptació ja parteix d'un públic fidel que segur que l'anirà a veure, però també alhora, després, fa créixer aquest públic, perquè hi ha molta gent que potser la va veure per aquest boom, però no té ni idea d'on surt, no? I després diu, ah, mira, és d'un autor que... Bueno, igual, doncs mira, em poso a llegir les seves,
sí,
els seus
correcte.
Llibres.
Jo algun n'he fet, no? Això.
Per tant, és aquest cercle, aquesta retroalimentació en què els dos és com que es necessiten, no?
Uh-huh. I clar, al principi parlava una mica de l'extensió, això, no? A vegades amb les pel·lícules, clar, no pots posar-ho tot exacte, però no voleu dir que a vegades ens hem passat una mica de frenada, no? Perquè El Senyor dels Anells, quantes pel·lícules s'ha fet d'un sol llibre?
Sí, són tres pel·lícules, no? Tres hores i pico.
I a veure, hi ha el Hobbit.
Bueno, ja,
no?
Sí, llavors
van
anar...
I les que van... Ah, exacte. La sèrie que està parada, de moment, eh?
Sí, no, no hi ha gaires notícies.
No hi ha gaires... Pues ara no entrarem en manera.
Pica molt.
Bueno, clar, és el que tenen sèries com aquesta, com la del Juego de Tronos i com les altres, que després la postproducció
són molt llargues.
Amb efectes i coses d'aquestes és complicadíssima, llavors estem parades. Però el que dèiem, no? Que això de que si ens en va al cap adaptant allò sagues interminables, bueno, per no sé, la saga interminable també totes les de Star Wars, no?
Sí, home, clar.
Que estirem el xiclet.
I saga interminable Marvel.
També.
Que tu em deies ahir que moltes adaptacions són de còmics, no són només literàries d'allò.
Són còmics...
Però Marvel hem fet tot.
I perquè no entrem en el tema dels videojocs.
De Marvel ens hem esgotat.
Sí, no?
Jo crec que hem quedat saturats de superherois. Al principi era molt divertit anar al cinema, per veure... I arriba un punt
que dius... Et surt un superheroi de sota les pedres.
Sí, poc conegut, poder... I hem fet una... Hem passat de volta. En Thor, per exemple, s'ha passat de volta, jo crec. Va començar com un superheroi, i l'hem anat com desgastant. Mm-hmm. I ara és com una caricatura.
Bueno, mi, en aquest sentit, la sèrie de The Boys, que també se li ha anat ja la castanya força, però...
Ara acaba,
no? Però és una mica això, eh? És una mica la crítica, o la crítica satírica o sarcàstica de tot aquest mundillo DC i de superherois i així. És una sèrie que recomanem ferventment des d'aquí.
També crec que últimament el format sèrie i pel·lícula està perdent davant les minissèries. Mm-hmm. Molts llibres acaben adaptats a minissèries.
Sí.
Perquè realment ens passa també Joc de Trons.
Sí.
L'hem vist més o menys tots?
Sí.
No.
Els altres l'hem vist tropecientes vegades.
Sí?
Sí,
sempre acaba igual, però és igual. La veiem.
Què va passar? Mentre hi havia els llibres, la sèrie tenia un contingut i era una base.
Es sostenia en alguna cosa, sí.
A la que vam deixar els llibres... Per al meu gust, la sèrie va començar a baixar amb un final que no cal parlar-ne ara, però no va agradar a ningú.
Bueno, aquí hem superat el paper, eh? La sèrie ha tingut vida pròpia,
aquest és un exemple.
Del paper.
Sí. Aquest és un exemple, bueno, perquè el senyor Martin
no, s'ho agafa molt bé.
S'ho agafava amb calma i llavors pues no seguia escrivint i les imposicions del guió necessitaven que es fes més, però fins al punt que el Martin renega de les últimes temporades.
Bueno, és que clar, diu que farà un final diferent.
Però el té no sé, apagat en un calaix.
No sé si ho veurem mai, però...
Això ho té aparcat en un calaix.
Al final
calaix.
El té escrit, ja?
No,
el té escrit.
No hi ha arribat encara.
I pot
encara.
Ser que faci servir algú que ha sortit a les sèries que
ell
no hagi escrit ell
per... Dubto molt.
Ell va dir que farà algun canvi i bastant destacat.
Home, és que no esperava menys.
Clar,
perquè, clar,
ha de reivindicar-se com a autor.
Si el públic s'ha mosquejat amb el final que han fet els guionistes i tu t'has mosquejat i tu has aparcat la
llibre... Però si maten un altre, la gent es mosquejarà perquè maten l'altre.
Bueno, però com que hi ha tants fanàtics del llibre, del Martin, dels llibres, que al final el que digui l'autor...
Té més pes que la sèrie.
I han crucificat els guionistes, doncs el que digui l'autor, que és al final el creador de tot aquest univers, no? I si hem d'apel·lar al Jon Snow,
no
hi ha spoiler aquí, i que la Daenerys acabi governándolos a todos, a mano y hierro, pues igual ho fa. Escolta, sí, i si ho fa, xapó, Vinga.
I hem començat que ens dèieu, us hem preguntat algunes de les millors adaptacions, però quines són les pitjors? Quines ens podríeu dir?
Sabria... I ara més mateix. Que depèn...
És que a vegades comencen molt bé i llavors a mig camí...
I es perden, eh?
Es perden i llavors dius, som aquí...
Pot salvar...
Ara, llavors, com a dolenta, no me'n ve cap al... No en tinc cap al cap.
Esteu sent bones, eh? No voleu aquí posar...
No, és que tampoc... clar, no, que jo tampoc... molts llibres d'aquests jo no els he llegit.
Anava a dir el mateix.
Llavors, jo no puc dir-te... Et puc dir si una pel·li és bona o és dolenta, però no...
No
si
la
està
pots
ben
comparar
adaptada,
amb el llibre,
no.
Clar.
Exacte.
Clar. No, totalment, això. No sé.
Sí,
com a bona, anem a parlar de les bones.
Sí, exacte.
A mi, per exemple, de les últimes, Com ho hago para chocolate, el llibre me va agradar molt en el seu moment.
Aquest sí que l'has llegit, eh?
Sí, sí, no llegeixo tant, però... aquesta sí. La pel·lícula que van fer, crec recordar, els anys 90, principis del 90 o així, va estar molt bé, però ara han fet una sèrie, Arquiomats.
Ara, exacte, estarà
esperant
una sèrie.
La temporada 1, genial. Però genial, és una delícia. La temporada 2, que ja van adaptar el llibre que ja és El diari de Tita, que ja és una mica més per allargar Com ha cooperat xocolata, la sèrie ha baixat una mica, el llibre també baixava. Però aquesta és una delícia. Qui no l'hagi vist però hagi llegit el llibre, és sempre recomanable.
Bueno, i ara te'n diré un altre, que tothom ha vist El cuento de la criada.
Igual.
Doncs ara mateix s'està fent Los testamentos, que és un altre dels llibres de la Margaret Atwood que s'ha adaptat, i que és la continuació del cuento de la criada amb les niñas adolescentes que s'han de casar. Bueno, si us agrada tot el món aquest, doncs això, està començant. Com que, insisteixo, no m'he llegit Los testamentos, no et sabria dir si està ben o no ben adaptada, però en principi en la seva predecessora tothom va estar molt satisfet amb la sèrie.
Outlander és una altra que també està ben adaptada. El primer llibre, amb la primera temporada, és que són calcades. O sigui, hi ha fratges que tu te'ls imagines quan llegeixes, que és que els veus a la pantalla. Ara estem a la temporada 8. Crec recordar que la Diane Gabaldon tampoc té el final 100% tancat. O està... Primer sortirà la sèrie i llavors sortirà el llibre.
Carai, això també és estrany,
hi ha hagut alguna polèmica,
Hi ha polèmica perquè aquest penúltim capítol no ens hem atrevit a fer una cosa que s'havia de fer. I clar, els que han llegit el llibre és com... Tothom s'ho esperava i no hi ha sortit.
Ui, i això? I per què ha passat això?
Perquè és una...
Bueno, perquè els guionistes manen.
un mini-spoiler. Si s'ha de matar algú, a vegades costa.
Clar, en un llibre potser
és més... Si és un personatge
estimat,
costa.
Sí.
En un llibre el matem i ja està.
I ja està, no passa res, passem pàgina, però clar, en una sèrie... sí.
És l'actor. No matem el personatge, matem l'actor.
Sí.
I això costa.
Ara me'n vaig una miqueta del tema. El que sí que va ser trencador és adaptar una sèrie a partir d'un videojoc.
Ah, sí.
Això sí que va ser trencador.
Sí,
i que ho veurem cada vegada més.
I els primers van ser molt dolents.
Sí.
Prince of Persia, dolentíssima la pel·lícula.
Ah, clar, exacte.
El videojoc genial, però la pel·lícula...
Clar, no va començar la història tota amb el The Last of Us.
Ens hem posat...
Perquè tu estàs parlant de The Last of Us,
sí, jo estava parlant de The Last of Us.
Ens hem posat a tot. Ara cap aquí. Tomb Raider és una altra cosa.
Sí.
Tomb Raider també és un videojoc.
Ah, sí, exacte.
I es va fer pel·lícula amb
l'Angelina. Fantàstica.
Sí.
I ara es faran sèries i una altra pel·lícula, vull dir que ara ve... De fet, ara hi ha el videojoc i la pel·lícula han d'anar a la part.
Bueno, però aquí el gran públic, almenys de streaming, que tenim en ment quan parlem de videojoc és The Last of Us. I aquí vaig a fer una llança en favor de la sèrie, i és el moviment friki dels fanàtics del videojoc, no?, que arriben a denostrar a l'actriu principal, perquè no s'assembla a l'actriu del videojoc i perquè els hi cau grossa, perquè físicament no els hi agrada,
i
a més a més és, no ho sé si ho és o no, però té homosexual o el que sigui, no?
Sí, però no passa res.
Vaig a comportar-me. Però sí, em fa moltíssima ràbia tot aquest caldo de cultiu que es crea criticant a una actriu que a més ho fa brutalíssim.
Molt bona.
És molt bona. Tothom parla del Pedro Pascal, i el Pedro Pascal molt bé.